Bon dia, us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i com sempre també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs avui en aquest programa que acabem d'encetar seguirem amb aquell tema que vam iniciar la setmana passada, en el qual us estem parlant de rivalitats. I en particular, avui, us portem històries al voltant de la relació més o menys tibant, segons els personatges i les èpoques, entre divos i divas del pop nord-americà.
Prince i Michael Jackson van seguir carreres més o menys paral·leles, sobretot als seus inicis, ja que semblava que a cada publicació d'un, l'altre responia amb un altre del mateix èxit o similar.
Prince va néixer l'any 1958 a Minneapolis i va morir l'any 2016, quan li faltava poc per complir els 58 anys.
I a més de cantant i compositor, era un reconegut multiinstrumentista, entre els quals destacava la guitarra, de la qual ell n'era un excel·lent solista.
Ara mateix estem escoltant 1999, que està inclosa en l'àlbum del mateix títol i que, en contra del que el nom podria fer pensar, es va publicar l'any 1982. Aquest era el cinquè àlbum d'estudi del cantant.
Sempre ha sigut considerat com un dels temes definitoris de l'anomenat so Minneapolis, l'estil que en Prince va crear i consolidar amb aquesta composició.
Michael Jackson també va néixer l'any 1958 i era 2 mesos i mig més jove que Prince. En el cas de Michael Jackson, la mort li va arribar a punt de complir els 51, l'any 2009.
Les seves habilitats com a cantant i ballarí van començar a destacar de ben jovenet, formant part del grup dels germans Jackson 5, en el qual, i malgrat ser ell el més jovenet de tots, era qui feia la veu solista.
I ara estem escoltant Thriller, que també va ser publicada dintre de l'àlbum del mateix títol i que podríem considerar la contra al 1999 de Prince que escoltàvem abans. El vídeo promocional de la cançó Thriller va canviar el concepte de videoclip i és el més vist fins a l'actualitat. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain.
I ara està sonant el que es va considerar el major èxit de Prince, Purple Rain, que formava part de l'àlbum i de la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol i que va ser la resposta del cantant de Minneapolis a l'èxit de Thriller.
Fins aquí, sembla que el que hi havia era, simplement, la lògica competència entre dos artistes contemporanis d'estils relativament similars i dintre del mercat pop pel qual competien.
Però hi va haver un incident públic que va revelar que hi havia alguna cosa més que competència entre els dos cantants.
Mentre escoltem Billie Jean, que era un altre dels talls del disc Thriller que anomenàvem abans, us explicarem l'incident al qual ens estem referint i que va succeir en un concert de James Brown. Aquí tots dos, Michael Jackson i Prince, tenien com a referent.
Sí, i en Brown sabia que Michael Jackson estava entre el públic, i li va demanar que pugés a l'escenari. En Jackson va acceptar la invitació i va improvisar unes línies de blues cantant simplement la frase I love you, I dirigint-se al públic i va fer unes quantes passes de ball, incloent com no un moonwalk, allò que tant li agradava fer a ell. Tot plegat va ser molt aplaudit pels assistents.
Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun.
Ara escoltem Sign of Times, de Prince, el qual també era present al concert de James Brown. La qual cosa Michael Jackson li va dir a cau d'orella a en Brown, que no se n'havia adonat, i el va encoratjar a que també convidés a fer pujar l'escenari en Prince.
En Prince, naturalment, va acceptar i ja dalt de l'escenari va agafar una guitarra i va improvisar un parell de riffs sobre els acords de blues que la banda estava tocant de fons. Després ell es va treure la roba de cintura per amunt i va fer unes quantes de les seves característiques contorsions al de l'escenari.
Sí, típic.
Sí, i també va començar a picar de mans amb la intenció que el públic el seguís. Però ells no ho van fer.
Ah, carai. I potser desencantat que no li fessin el cas que ell esperava, va decidir baixar de l'escenari, una mica molest. Per tant, ho va fer sense acomiadar-se dels altres dos. I a més, amb la mala fortuna que el baixar es va recolzar en un dels llums de l'escenari, un dels focus, de tal forma que el llum es va desequilibrar i va acabar caient sobre el públic.
Sí, i en Michael Jackson en va fer brometa durant molt de temps.
No m'estranya.
Cosa que a Prince, naturalment, no li va agradar gaire.
Tampoc m'estranya. Doncs bé, en contrapartida, en un concert de Prince, en el que Michael Jackson estava a primera fila, en Prince va baixar de l'escenari i es va posar a fer moviments de malucs i a tocar el baix just davant de la cara d'en Jackson, cosa que aquest es va prendre com una provocació i tampoc li va agradar gens.
Ves per on, no?
I tampoc és d'estranya.
No, però ja ho veieu, Ara una per tu, demà una per mi. I així anaven les coses.
Així. Aquest que està sonant és el tema de Michael Jackson, Bad, que inicialment ell havia pensat com un duet i que li va oferir a Prince de fer-lo junts.
Mira, fins aquí això podia entendre's com una certa reconciliació, no?
Sí, sí.
Però quan Prince va rebre la partitura de la cançó, va observar que la primera línia de la lletra, que és la que havia de dir el Michael Jackson, deia "Your butt is mine",
ah?
Que textualment vol dir "el teu cul és meu". Ui.
Lleig. Bé, és obvi que amb un començament així i havent de fer ell, en Prince, el paper de dolent, de Bad, en el videoclip, Prince va acabar declinant l'invitació sense més explicacions.
Una altra invitació que Prince va declinar va ser la d'unir-se a l'ampli conjunt d'artistes anomenats USA for Africa, que van gravar el tema que escoltem, We Are the World.
Evidentment, no era un rebuig a prestar el seu ajut a la causa, que era recollir fons per combatre la fam del continent africà. No, el fet era no voler compartir escenari ni cantar una cançó escrita per Michael Jackson.
I hem de recordar que la cançó We Are The World havia sigut escrita per Lionel Richie i el mateix Michael Jackson, i que qui la va produir va ser en Quincy Jones, que era amic i productor de capçalera d'en Michael Jackson.
Clar, i aleshores, per totes aquestes raons juntes, doncs Prince es va negar a participar.
La resposta de Prince va ser aquesta que escoltem en el tema For the Tears in Your Eyes, de la qual va cedir-ne els drets als organitzadors de USA for Africa, que la van incloure dintre de l'àlbum que portava per títol We Are the World.
Efectivament. Prince va donar una explicació dels fets a través de la lletra d'una de les seves cançons, aquella que es titula Hello, que era la cara B dels singles extrets de l'àlbum Around the World in a Day. A l'inici de la lletra d'aquesta cançó diu: vaig intentar dir-los que no volia cantar, però que en lloc d'això estaria encantat d'escriure una cançó.
Doncs mira, va, amb aquest tema ja, amb aquesta cançó, que s'ha acabat coneixent simplement com a Tears, deixarem enrere el que podríem dir que va ser la lluita de galls entre el Michael Jackson i en Prince, entre Prince i el Michael Jackson, eh?
Sí, senyor.
L'ordre no altera la causa. Doncs mira, ara veurem com les gasten les noies.
Som-hi. La setmana passada ja us vam parlar de les dues noietes, l'Aguilera i l'Spears, aquelles que van sortir del Mickey Mouse Club, on ja van començar les rivalitats no només artístiques, sinó també personals, ja que en aquells moments totes dues anaven darrere del Justin Timberlake.
Doncs bé, també en el camp de les col·laboracions amb altres artistes hi ha hagut una certa rivalitat entre les dues, tot i que una de les col·laboracions més sonades, precisament, la van compartir.
Sí, senyor. Ens estem referint a aquella gala dels Premis MTV de l'any 2003, ja fa uns quants dies, en què l'estrella era Madonna i les convidades Britney Spears i Christina Aguilera. Van compartir escenari i en un moment de l'actuació Madonna va voler escenificar el suport que donava a les dues cantants besant-les a la boca. Segur que ho recordeu.
Sí, sí, i tant. I a la puritana societat nord-americana, el petó a la boca de dues dones i en públic, i dalt d'un escenari, va aixecar un revolt importantíssim.
I tant.
Cosa que tant a Madonna com a les altres dues no només els importava molt poc, o gens, podríem dir, sinó que sobretot ja els anava bé des del punt de vista de la promoció.
I mentre us hem anat explicant tot això, hem estat escoltant precisament la col·laboració d'Aguilera amb Ricky Martin, interpretant Nobody Wants to be Lonely.
Aquest és el resultat d'un duet en directe entre Britney Spears i Michael Jackson, en el que interpreten The Way You Make Me Feel. Escoltem.
Però acabem amb aquell relat dels petons de Madonna, que hem deixat a mitges. Com va acabar l'episodi a la relació Aguilera-Spears?
Doncs mira, els fets van anar de la següent manera. Durant la coreografia de l'espectacle, Madonna portava del bracet a les dues princeses del pop, la Britney a la dreta i la Christina a l'esquerra. Es van aturar i Madonna va girar-se cap a Britney, la va mirar uns instants als ulls i va fer-li un intens petó a la boca.
La televisió, que ho transmetia, evidentment en va fer un zoom i un primer pla. I quan Madonna es va girar o començava a girar-se cap a l'esquerra presagiant mateix gest amb Cristina, la càmera va canviar per oferir un primer pla de la reacció de Justin Timberlake, el petó de Spears, perquè en aquell moment tenien una relació, i amb la qual cosa el petó que va rebre l'Aguilera va passar gairebé desapercebut.
I això, juntament amb el fet que la primera en rebre la besada havia sigut Britney Spears, va fer que la Christina Aguilera se sentís menys tinguda en tota aquesta feina.
Les vides de totes dues artistes han anat tenint recorreguts més o menys paral·lels amb situacions similars, però de resultats diferents.
Estem escoltant ara Give Me, que Britney Spears va publicar després d'haver passat una temporada en un centre de desintoxicació i poc abans que el seu pare aconseguís la custòdia dels béns i la tutela legal de la Britney Spears, tal com va sentenciar un jutge a l'any 2008, i que un altre jutge no va revocar fins a l'any 2021.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Per la seva banda, la Christina Aguilera va publicar el tema que estem escoltant, Dirty, amb un grapat d'erres, dintre de l'àlbum Stripped, just després d'haver participat en la banda sonora del film Moulin Rouge, col·laborant en el tema aquell Lady Marmalade. Segur que el recordeu, que té aquella lletra que diu Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Molt bé. Doncs tot i que la seva participació a la pel·lícula li va significar fama i reconeixement mundial, no estava satisfeta amb el marge d'actuació i llibertat que li permetia la seva discogràfica, la RCA, i va acabar trencant amb el seu mànager per agafar ella mateixa les regnes de la gestió de la seva carrera.
I va ser llavors quan va publicar l'àlbum del que estem parlant i que la crítica va acollir com un dels més emblemàtics de l'artista.
With bubbles, loving me so hard is causing trouble. If it's 7 minutes in heaven, make it double, triple, like a simple pie.
No, 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 you and I, we ain't gonna sleep tonight.
Per acabar el programa d'avui, ens donarem el plaer d'escoltar un parell més de peces d'aquestes dues divas del pop.
Aquesta, la primera, és Slumber Party, que traduït podria ser Festa Pijama, una cosa així, i que la Britney Spears va publicar l'any 2016 dintre del que per ara és el seu darrer àlbum, Glory.
Don't look at me. every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed.
I acabarem amb un altre tall de l'àlbum Striped, que del que parlàvem abans i que és considerat per molts un dels millors temes de Christina Aguilera, el Beautiful.
Mm-hmm. Doncs amb ella us deixem fins la setmana que ve, amics, en què tornarem amb més artistes que confrontarem entre ells i hi hagi hagut o no rivalitat del tot.
Sí, però no patiu, eh? No patiu, mm-hmm, perquè sempre acaba sortint alguna història de les que n'hi ha per sucar i pa.
Segur que sí. Bé, amics, fins la setmana que ve. Mentre, feu bondat.
Porteu-vos bé. Don't you bring me down.